Són les 5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Mariano Rajoy ha fet avui un resum de l'any 2016 després de l'últim Consell de Ministres d'aquest any. El president del govern espanyol ha dit que el 2016 ha estat l'any de la incertesa i de les decisions inesperades, així com dels fets sense precedents i dels ensurts polítics a Espanya i a la resta del món. Rajoy ha reclamat a les institucions i als partits catalans que no donin, segons ha dit, més passes en la mala direcció després de l'anunci d'una llei de transició cap a la independència. També ha reiterat que no autoritzarà cap referèndum per liquidar, segons les seves paraules, la sobirania nacional. Canviem de qüestió. El ple del Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs del govern català contra la reforma del mateix tribunal que li permet sancionar els qui incompleixin les seves resolucions. El Constitucional ha desestimat el recurs de la Generalitat en l'últim ple de l'any. El Constitucional ha reiterat els mateixos arguments de la sentència que havia dictat arran del recurs del govern del País Basc. I el president rus Vladimir Putin ha dit que no expulsarà cap diplomàtic dels Estats Units en resposta a la mesura de Washington per la presumpta ingerència de Moscou a les eleccions presidencials americanes, segons ha anunciat avui. Hores abans, però, el ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, anunciava que demanaria a Putin que n'expulsés 35. La portaveu del Ministeri Rus d'Afers Estrangers, Maria Sara Sajarova, ha anunciat contramesures, entre elles, com a resposta a unes acusacions del ciberespionatge que troba fora de lloc. I ho expressa en un to molt dur contra Barack Obama en un missatge a les xarxes socials. També us expliquem que tot és a punt per al sorteig de la grossa de cap d'any a Catalunya. La quarta edició del sorteig repartirà sort demà amb fins a 23,7 milions d'euros. El primer premi de la grossa és de 100.000 euros per cada bitllet de 5, al qual se sumen 4 grans premis més i múltiples combinacions. Ja està tot a punt a les instal·lacions de Televisió de Catalunya per aquest sorteig que començarà demà a les 12 del migdia. I us expliquem també que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, presidirà a les 7 d'aquesta tarda l'Eucaristia amb motiu de la Festa de la Sagrada Família. Serà precisament a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, amb transmissió en directe des de Ràdio Estel, i connectarem en directe a les 7 d'aquesta tarda, com dèiem. Amb aquest motiu, el programa El Mirador de l'Actualitat s'emetrà aproximadament a 8:45 del vespre, una hora més tard, com tota la resta dels programes de després. A les 9, La Veu dels Animals, i a les 10 de la nit, excepcionalment, Bàsquet al Dia. Més actualitat en El Mirador de l'Actualitat, com dèiem, a 8:45. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero i el Lluís Torrelles i tot l'equip.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7. Torna la campanya Reis per tothom. Recollida de joguines noves per a joves i petits i obsequis per a la gent gran. Porta els teus regals a Ràdio Estel. Carrer Comtes de Bell-lloc, 6769 de Barcelona. Informa-te'n al 93 409 2770. Posa el teu granet de sorra. Aquestes festes regala il·lusió. 19a campanya Reis per tothom. Per unes festes per tothom.
Del 31 de març al 2 d'abril tingues la maleta preparada perquè el Club Més Amics et porta a Fàtima. Celebra amb nosaltres el centenari de les aparicions i viu un peregrinatge irrepetible. Coneixeràs el santuari de Nostra Senyora del Rosari de Fàtima, la Casa dels Pastorets, el Via Crucis i molt més. Del 31 de març al 2 d'abril, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 2770.
Arriba la 30a edició del Pessebre Vivent de Pals.
Fes un viatge de més de 2.000 anys al passat i descobreix l'Antic i Nou Testament amb una ambientació única. Els dies 18, 25 i 26 de desembre i 1 de gener, a partir de les 6 de la tarda, petits i grans podran gaudir d'un dels pessebres vivents més populars de Catalunya, en un meravellós recinte gòtic. Entrades mitja hora abans de les representacions a Casa de Cultura Cala Pruna. Més informació al 972-637-380 i a pessebrevivent.pals.es.tl i a pals.cat. Aquest dissabte, dia 31, a partir de les 10 de la nit, Joan Ortiz i tot l'equip de Ràdio Estel tenen preparat per tu un programa de cap d'any de l'inrevés. Joan Ortiz ocuparà l'estudi de Ràdio Estel per viure amb tu l'entrada del 2017 amb música, humor i molt més. Què passarà? Ni idea. Més et val esbrinar-ho. Aquest dissabte, a partir de les 10 de la nit, cap d'any a Ràdio Estel amb Joan Ortiz. I des de les 12 de la nit fins a les 7 del matí, una radiofórmula especial d'any nou perquè la celebració no s'acabi. Viu l'entrada del 2017 amb Ràdio Estel. Ràdio Estel viurà aquest vespre la Festa de la Sagrada Família amb una celebració eucarística a les 7 en directe des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. La missa estarà presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella i concelebrada per nombrosos preveres. Viu amb nosaltres la Festa de les Famílies amb l'alegria de l'amor. A Ràdio Estel, a partir de les 7 d'aquest vespre, en directe des de la Basílica de la Sagrada Família. Des de Ràdio Estel, us desitgem feliç any nou. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. I molt feliços, com sempre, ens retrobem a Ràdio Estel. Anem ara mateix cap a Poblet. I ja estem a Poblet, i aquí, doncs, estem al costat de... el pare, el monjo Francesc Martínez Soria. Segurament això els sonarà molt, però bé, en primer lloc, estimat monjo, i em permeto dir també estimat amic Paco, benvingut i gràcies per la teva presència en aquest programa Estem amb tu, a Ràdio Estel, i que més que mai aprofitem el títol del programa per dir, estimat Paco, estem amb tu.
Doncs jo també estic molt content. Primera, perquè és la ràdio el vehicle que tinc més a prop. Aquí no tenim televisió, podem tenir una ràdio d'aquestes senzilles, i estic sempre pendent de les notícies, perquè les notícies són la base de la meva oració. Avui dia un diari diu coses i passes pàgina fàcilment, però a la ràdio et fa pensar més i vas a la església pensant en aquella cosa que ha passat, aquella violència, aquelles coses familiars, etc. I sempre els locutors em fan pensar molt. I més una ràdio com la vostra, que té un criteri cristià.
Amb la companyia de Déu, sense cap dubte, i en directe des d'aquí del monestir de Poblet, estimat Paco, hem trencat el protocol, Paco, perquè en primer lloc ens coneixem, ens tenim una estimació, i per tant, com que ja ens escoltes, estàs assabentat que aquest programa, doncs, és molt familiar, no?
Sí, això, per això l'escolto i per això m'agrada. I avui, amb tota la il·lusió, segons el que em preguntis, jo pugui respondre, faré feliç alguna persona que em coneix, perquè molts em coneixen de Barcelona, de quan jo era escolapi. He estat molts anys a l'Escola Pia i tinc molts alumnes que són pares de família avui dia, i això és molt bonic perquè em diuen, Paco, t'hem sentit, t'hem vist, això. I quan venen a Poblet, venen a visitar-me. I és una institució, l'educació és una institució que és una sembra. No veus els fruits, però quan veus un fruit que dona, que és dolç i bo, et dones gràcies a Déu. La pena és que de vegades no rebo els fruits que voldria, perquè avui dia passen moltes coses i no saps com es acaben moltes persones que van començar bé la vida i acaben de vegades malament. Però Déu sap el que fa.
Podríem afegir, si m'ho permets, monjo i amic Paco, de que el món avui en dia també en roda i camina d'una manera una mica estranya, no? O diferent, o poder el que no desitjaríem molts dels que estem ara escoltant Ràdio Estel.
Bé, mira, jo no sóc pessimista. Hi ha molta gent bona. La gent bona no fa soroll. No els hi fan gaires entrevistes. La gent bona viu i passen molt en secret, no, però ignorats. Ara, quan fas la malifeta, surts als diaris i t'exageren la notícia, etc, etc. Però estic molt content d'haver sembrat a l'Escola Pia molts anys, ensenyant a Canalla, a Barcelona va estar 14 anys al carrer Diputació, a Mataró després 12 o 14 anys més, a Mataró, i els dos últims a Sarrià, de rector en aquell gran col·legi de Sarrià. I allà em va picar la mosca el primer any i ara estic aquí a Poblet, fa 26 anys que sóc a Poblet. I no tinc nostàlgia del passat Escolapi, però la meva base íntima és Escolàpia. Cada Sants em va marcar. Jo sóc alumne dels Escolapis del carrer Val, més a la Travessera. Vaig estar-hi quasi 17 anys, em sembla, i va néixer la vocació allà. Però si tingués nostàlgia no seria feliç, sinó que és una etapa passada. A molta gent els dic, com és que ets monjo ara? Digues que he canviat d'empresa. Però el jefe, l'amo, és el mateix.
Estic convençut que esteu ja tots assabentats, amigues i amigues meus de Ràdio Estel, que ja heu reconegut, no reconeixer tan sol la veu, sinó la manera d'expressar-se i d'explicar-se. Doncs, senyores i senyors, el nostre convidat d'avui és el fill del gran actor inolvidable Paco Martínez Soria. Si et sembla bé, Paco, entrem al túnel del temps, que ho faig moltes vegades amb el convidat totes les setmanes aquí a Ràdio Estel, i comencem. Quins records tens, que seran molts, o què vols destacar de la teva infantesa?
Mira, jo vaig néixer abans de la guerra, l'any 34, i no tinc memòria de quan va començar la guerra aquella. Però sé que quan tenia 4 anys ja em vaig donar compte que els bombardejos eren coses que no eren bones. I havíem de baixar al refugi de la Travessera, allà al costat de la Guàrdia Civil, i baixàvem el pare i la mare i la meva germana, baixàvem al refugi a jugar els nens, i els pares, no sé què deurien pensar, a patir, de que no tiressin una bomba a sobre la casa. La guerra per mi va ser una incògnita de res, no sé res d'això. Tampoc de la religió. Jo no començo a tenir concepte religiós fins que va acabar la guerra. Fins que vaig anar a unes monges a Barcelona, al carrer Sant Lluís, unes agustines, que vaig anar-hi uns mesos, que vivia jo amb uns oncles meus al carrer Torrent d'en Vidalet. I vaig estar uns mesos i ja vaig començar a aprendre a resar i em vaig quedar cristianitzat. Llavors vaig anar a Saragossa, amb uns avis, que era un policia, el pare del meu pare era policia, molt sèrio, i ens va portar a Saragossa perquè poguéssim menjar una mica i sentir una mica més la postguerra. Vaig estar un any als jesuïtes, al Col·legi del Salvador. Allò em va impressionar. Allà vaig tenir un impacte molt gran. Allà vaig fer la primera comunió. La meva àvia era molt religiosa, el meu pare també era format a Barcelona, als claretians, i allà vaig tenir un impuls religiós molt important. Acabar aquell any, torno a Barcelona, al carrer Torrent d'en Vidalet, el 58, amb uns oncles, perquè meu pare no podíem tenir encara casa, no es guanyava la vida, i llavors vaig anar un any a la Salle, del carrer Sant Salvador.
Si et sembla bé, ho he escoltat amb molta atenció, els nostres oients segurament també, aquest impacte que l'has remarcat, quin va ser quan estaves als jesuïtes?
Als jesuïtes vaig ser un impacte molt agradable. El meu germà anava a les Medrunes i jo estava a mig pensió als jesuïtes, que depenien de Catalunya. Hi havia el germà Llois, que parlava català, i el pare Bacardí, i els dijous que em venien a buscar, perquè sortíem abans a la tarda de la festa, i allà a la sala de visites parlava en català, perquè estava prohibit parlar català. I allò era molt agradable, perquè amb aquest germà Llois parlava català, que després l'he conegut a Barcelona quan jo ja era inclús monjo, em venia a veure a Poblet, i ara és mort, i ara molt gran. Però els jesuïtes em van donar un impacte molt important de la vida de Jesús i del Crist de les pregàries. Vaig ser conscient totalment de la primera comunió, que ara me'n recordo les coses que li vaig dir jo amb els ulls tancats a Nostre Senyor. I després vaig tornar a Barcelona. I els jesuïtes ja no hi he anat més, però vaig anar als escolapis, que era una cosa nova per mi. Però els escolapis em van penetrar moltíssim, perquè van ser des dels 8 anys fins als 17. Vaig acabar el batxillerat i vaig anar a la universitat, i examen d'estat vam fer al col·legi, però allà hi va haver educadors d'aquells d'aquella època, padres que em van impactar moltíssim. El padre Antoni Porredón va ser un excel·lent educador meu d'Igualada. Aquest em va impactar. I aquest em va produir a mi un desig de ser escolapi als 13 anys, i ho tinc escrit. Però no, als 13 anys no em vaig atrevir, evidentment que no. I el molt respectuós van dir, deixem-ho, nen, això és una cosa que Nostre Senyor sap el que fa. I als 21 anys, quan ja vaig decidir voler ser escolapi, vaig anar a veure el pare Porredón. Dic, ara sí, pare Porredón, ara. Diu, ja t'ho deia, nen, ets un predilecte de Déu i Déu fa les coses bé. I bé, llavors vaig continuar el seminari escolapi, etc. I vaig ser un escolapi durant molts anys.
Paco, anem a tornar una miqueta darrere, perquè, clar, una vegada finalitza la guerra, un nen, i de la teva edat en aquells moments, què tenies, 4 o 5 anys, 6 anys?
Quan va acabar la guerra tenia 5 anys.
5 anys. Un nen com tu, i en aquells moments, amb un gran patiment, suposo, com vas començar de nou? És a dir, finalitza la guerra i què recordes el dia després?
Home, mira, jo me'n recordaré sempre l'entrada entre cometes nacionals. Per la travessera de Gràcia anaven al quartel que hi havia al costat, es desfilaven els moros i els soldats carregats de coses que portaven a l'esquena i de menjar. I me'n recordaré sempre que la mare ens va baixar a comprar a unes paradetes que van muntar els moros, que venien fruites i coses i llaunes de sardines, i me'n recordaré sempre que vam comprar plàtanos. Jo no havia vist mai plàtanos. I aquell impacte del plàtano em va durar molt, perquè tota la vida reconec que ho vaig veure per primera vegada. Llavors jo, no, impactes grans no, a mi no em va faltar res, suposo que a casa no menjaven, però jo, a mi no em va faltar el menjar. La meva mare treballava al Seguro Roig, amb mantardilles, i quan venia els dissabtes es veu que es daven uns equips de menjar, portava coses de menjar que els repartien allà amb ells, i baixaven veïns del pis de sobre, que tenien uns nens, i la meva mare repartia, mira, polvos de llet, no sé què, ho repartien, i ja, hi havia xocolata, hi havia coses així. Jo me'n recordo d'aquest fet, de repartir amb caritat el que la meva mare portava. El meu pare, pobre, no tenia possibilitats, treballava, però guanyava molt poc. El meu pare ens cuidava, i a mi em feia jugar. Quan estava parat a casa, éreu manetes, amb fustes feia joguines. Me'n recordaré sempre que el meu pare em va fer unes sabatilles amb sabata de fusta, amb unes frontisses per doblegar el peu, perquè no hi havia sabates. I em va fer unes sabatilles de fusta amb unes tires que, com si fos un carmelita, descalç. I me'n recordo molt perquè ho va fer amb tota la il·lusió. I ens feia joguines, ens feia carretons, perquè ell tenia temps lliure i tenia moltes bones manetes, el meu pare, per fer coses i entretindre la canalla. Sempre ha estat molt entretingut a la canalla, els seus nets també. I de la guerra, després ja, bueno, ja va pagar la guerra, van venir... Sí, jo me'n recordo una cosa molt curiosa. El balcó de casa meva era un principal, al costat del quartel. Quan passaven els exèrcits republicans, sortíem al balcó i me'n recordo que em feien posar la mà amb el puny tancat, la mà esquerra, perquè miraven els això. I quan van canviar les coses, aquella mà es va tenir que estirar i fer la senyal de franc de l'època nacional, oi? I també, o sigui que jo he posat el puny amb un balcó quan tenia 4 o 5 anys i després, quan van entrar els nacionals, vaig aprendre a posar la mà estirada. I després ja va estar la mà estirada cantant l'himne nacional els primers anys d'escola, els escolapis del carrer Balmes, encara en el pati cantàvem l'himne nacional els matins per començar les classes. Et parlo de quan jo tenia 8 anys.
Doncs passarem de seguida als 8 anys i seguirem amb el pare, el monjo Paco Martínez Soria, que és avui el nostre convidat aquí a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència mèdico-quirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós. La teva clínica de confiança.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. Al Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. Al Cafè d'en Víctor, us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El cafè d'en Víctor.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina. Estem amb tu, Ràdio Estel.
Doncs seguim amb el convidat en directe, avui des del monestir de Poblet, amb el monjo Paco Martínez Soria. Paco, dèiem que tornaríem o seguiríem l'entrevista amb 8 anys, els 8 anys del Paco nen, que ja començava, i suposo estava molt a prop de convertir-se en el Paco jove, no? Vull dir que a la infantesa estava encara present, però bé, els 8 anys, què recordes?
Bé, com em vaig canviar de col·legi, el 6 vaig estar un any a la Salle Gràcia, carrer Sant Salvador, que tinc un bon record, un gran impacte, molt piadosos, ens portaven a l'església Sant Joan Baptista, on vaig jo ser batejat abans de la guerra, que la família no era massa religiosa, les de Barcelona eren més aviat. Però les tradicions cristianes les deurien tenir, perquè em van batejar, i això avui dia tinc alumnes que ja no bategen els seus fills, per desgràcia. Diuen que quan siguin grans, que ho escolleixin. A mi em van batejar, que és el primer impacte que ens dona Déu a un batejat. Perquè encara que jo no fos conscient del bateig, la meva ànima sí que va ser conscient de que el Senyor, amb la seva aigua, va netejar la meva ànima del pecat original. I bueno, llavors ja vaig passar canvi de barri, vaig als Escolapis, me'n recordo que em va admetre el pare, un padre que ho he conegut després molts anys, evidentment, i em va fer un examen a veure si sabia la taula de multiplicar. Vaig saber la taula multiplicar, diu, bueno, doncs ho podem admetre, aquest nen, i m'han portat a tercer nivell, a tercer grau, amb el senyor Padullés, un senyor, sí, clar, molt bon senyor. I ja vaig començar el tercer grau, després vaig passar al quart grau, a la quarta, amb el senyor Plens, i després ja primer de batxillerat, amb el pare Miguel Altisseny, un gran gregorianista i gran professor de francès, que ens va ensenyar el francès, que jo el puc parlar com el català, perquè després vaig anar al Liceu francès a perfeccionar-lo, amb classes nocturnes des del col·legi mateix, allà al carrer Tosset. I allà vaig començar el primer de batxillerat. Eren 7 anys de batxillerat, i mira, anar progressant, el cos va canviant, i allà vaig passar l'adolescència, i ja no me'n recordava de ser escolapi, perquè era un xicot esportista, en soci de natació a Barcelona, el meu pare tenia més possibilitats, jo ja tenia una bicicleta, etc. Va canviar les coses perquè canviava el país. I fins l'any 52, que vaig sortir del col·legi, que vaig anar a la universitat, doncs em vaig anar progressant com qualsevol persona. La família progressava, el meu pare era més conegut, hi havia més possibilitats. Van néixer 2 germanes meves, que són de postguerra, que dic jo, de les vaques gordes, que dic jo, que són fantàstiques germanes. Una està a Saragossa, la Maria Eugènia, i l'altra està a Barcelona, al carrer Balmes, on vivia la família, la Consol, i casada amb el meu cunyat, que va portar al teatre Talia del meu pare, va portar fins que es va morir el meu pare. El va portar uns quants anys, s'encarregava d'allò, mira, va fer-ho amb tot el carinyo, perquè el meu pare li va demanar, perquè no es fiava massa de com li portaven, diu, tu saps comptabilitat, pues portes al meu teatre, i tal, i no, i va ser fantàstic. Els últims anys que va morir el meu pare, va ser portat pel meu cunyat, que és com si fos el meu germà.
Amb aquells anys i estudiant en un col·legi religiós, el teu comportament, diguéssim, com tots els nens, acostumaves ja o estaves notant que estaves tu pensant molt en Déu i Déu també pensava en tu? És a dir, per exemple, no? Mentre els nens estaven jugant al pati, tu te'n anaves a la iglesia del col·legi, o en aquells moments encara no havies notat o no havies sentit, diguéssim, la veu de Déu que et convidava, doncs, a ser un apòstol d'ell?
No, em sembla que això ho tens mal enfocat. Jo no era un carca. Jo estava en un ambient cristià, aprenent a resar, i classes de religió ben donades, que el padre Pius plorava quan explicava la passió del Senyor, i jo era un home que no em cansava de sentir coses de Déu. Hi pot haver alumnes que els cansés, oi? I cada dia hi havia el que es feia, l'oració contínua. Després de recreu a la tarda, suats de jugar, pilota i tot, entràvem a l'església a fer uns 10 minuts de que en diuen oració i explicació catequètica. Jo hi anava i m'agradava. Mai m'ha pesat escoltar coses de Déu. No era un carca. Després hi va haver un factor important. I a la parròquia de Santa Teresina, al Via Augusta, allà hi havia Acció Catòlica. I al col·legi, com que no hi havia Acció Catòlica, ens van dir que els que volguessin fer Acció Catòlica anéssim a la parròquia. I allà vaig estar ser aspirant d'Acció Catòlica quan tenia 11 i 12 anys i em va anar molt bé, perquè hi havia uns monitors fantàstics que a mi em van fer excursions i, mira, seguíem la línia cristiana sense cap inquietud ni cap, diria jo, exageració. Jo no feia això que deies tu, sortir del pati per anar resant. No, el pati era per jugar. I després ja, el diumenge, sí, m'agradava ser escolar al col·legi d'ajudar a missa, vaig aprendre a ajudar a missa. A l'Acció Catòlica de la Via Augusta em van ensenyar a ajudar a missa. Un padre rector que està enterrat allà, que el padre Oliveres, aquell va... I tenia uns seglars que Bartolomé Pérez Alarcón, que dic el nom perquè fa va morir estant jo monjo i allò, vaig poder assistir quasi, vaig anar a veure la clínica, el Bartomeu, el Bartolomé, era un xicot cristià fantàstic, i aquest va ser el jefe de Cúria, i el feia en vida. Jo estava més a la Acció Catòlica que a casa meva.
Vas practicar la catequesis, que molts ho practicàvem, jo també, en aquells anys?
Sí, sí, jo no era... A mi em feien catequesis a l'Acció Catòlica, i pues, al col·legi, classe de religió, sempre vaig tenir, fins al batxillerat, tota la vida vam tenir classe de religió, la qual a mi em sap molt greu que avui les escoles religioses, tant les escolàpies d'altres, per motius socials i polítics o com sigui, no poden fer el que voldrien. I nosaltres, al col·legi, gràcies a aquella estructuració que hi havia classe de religió, els que ens estimàvem a Nostre Senyor, teníem una gran facilitat per després desenvolupés una vocació. No tothom va ser escolapi, ni molt menys, però hi havia vocacions, cosa que avui dia, per desgràcia, no és tan freqüent.
Parla'm, si et sembla bé, amb aquesta molt agradable entrevista a través de Ràdio Estel, que estem amb tu i seguim amb tu, estimat Paco, del teu pare, l'actor Paco Martínez Soria. No va tindre les coses massa fàcils, no?, per poder després tindre tanta brillantès i tant prestigi dintre d'un món també tan complicat com és el teatre, el cinema, actor.
El meu pare era el meu pare i com a fill l'he de conèixer com el meu pare, que ens estimava, que el vèiem de quan en quan, perquè els primers anys viatjava per Espanya, i la meva mare deia, nens, el diumenge, tots a les 12 a la porteria del carrer Calvet, amb un telèfon aquells de fitxa, que el papa trucarà des de Sevilla i vol parlar amb tots els fills. I ens l'esperàvem allà perquè el papa estava en Sevilla i no vindrà fins aquí 3 mesos. El meu pare apenas el vèiem. A mi em va educar la meva mare i el col·legi. Però el pare seguia els passos nostres. I quan venia, jo ja era adolescent, i em deia en castellà, tu madre me ha dicho que has suspendido las matemáticas, y esto no me parece bien, tienes que estudiar. No hagas enfadar a tu padre, porque ya sabes que papá está trabajando, y mamá, cuídate, etc. I el meu pare ens exigia compliment, i jo pues, feia cas al meu pare. El meu pare no em va donar la vocació, evidentment, de religiós. El meu pare era religiós, més que jo, inicialment, perquè va ser educat als claretians i fill d'una família aragonesa de Rosari Diari. I va venir als 5 anys a Barcelona, al barri de Gràcia, al carrer Joan Blanques. I van als claretians, i he conegut claretians que la van conèixer, i allà es va formar religiosament. I allà va ser un home que sabia de Déu més que jo quan tenia 5 anys. Però el meu pare després, mira, les coses van deixant, i com passa amb tothom, que som religiosos de pràctica, no, sinó de casament, de funeral i de respecte. I al seu camerino mai faltava la Mare de Déu del Pilar, una imatge que tenia, sempre tenia la Mare de Déu posada allà. I no diguem després fotografies del seu fill cap allà, oi? Però el meu pare era religiós, cosa que jo no vaig participar-ho a Catalunya per part de la família de la meva mare. Eren bons, però no sabien res de tot això. I després vaig estar aquells mesos amb unes monges al carrer Sant Lluís. I llavors vaig anar a Saragossa. Vaig tornar, vaig estar uns mesos al carrer Verdi, a una acadèmia que es deia Santíssima Trinitat, de doña Amàlia García, que eren molt religiosos, aquella comunitat, perquè eren aragonesos. I fins que no vaig anar a la Salle, vaig estar uns mesos que la meva germana anava allà, que va fer el comerç en allà. I en allà també van ser un col·legi que resaven doña Amàlia, tot el barri de Gràcia. D'aquella època la podia conèixer, perquè era, feia cantonada al carrer Verdi, allà al carrer, i ja no hi és, ara hi ha una casa moderna. Però allà també em va impactar doña Amàlia, perquè em va ensenyar a llegir bé. Aquella dona ensenyava a llegir, sembla que la vegi, amb un llapis s'entraves les síl·labes, les coses. Jo tinc fama de ser un bon lector. Fins aquí, Poblet, faig de lector. Perquè vaig aprendre a llegir amb doña Amàlia. Després ja vaig anar als escolapis, i allà va començar aquella vida que tinc. I després vaig ser adolescent, i com a adolescent pues, vaig passar totes les vicissituds que té un adolescent correcte.
Pel teu pare, anem a suposar, de Tarazona al barri de Gràcia, no? Com va ser aquella supervivència dels teus pares?
Oh, mira, el meu pare, pobret, va venir als 5 anys a Barcelona. El seu pare era policia, guàrdia de Salto. Llavors va anar a fer uns cursos a Madrid amb la meva àvia, amb una germana que era invàlida, i una altra que va morir d'accident a Barcelona, que es deia Nati. Va agafar un camió, la va aixafar. I el meu pare, pobret, pues, havia d'estar amb aquesta família que era fill d'un policia. I quan va venir, va anar a Igualada, als Escolapis, un o dos anys, als Escolapis, que em consta perquè he vist els escrits de les llistes. I després van traslladar a Girona, i de Girona van traslladar a Barcelona. O sigui, el meu pare era fill d'un policia que el canviaven d'un guàrdia d'assalto. I fins que va estabilitzar-se a Barcelona, al barri de Gràcia, i llavors ja aquest home va poder anar als claretians. I va agafar un ofici, i oficinista, va estudiar batxillerat allà, i va treballar a casa Faust i Kamen, de Riegos Agrícoles. I el meu pare era aficionat al teatre, al barri de Gràcia, a l'artesà i al círculo artístic, no sé com se deia. I, bueno, i aquest home feia aficionats teatre, però no era cap artista, i feia teatre clàssic.
Estem parlant de teatre, estem parlant naturalment de les vivències artístiques i personals del teu pare, Paco Martínez Soria, però al teu pare li agradava molt la música, però especialment li agradava molt la copla. I abans de començar aquesta entrevista tu m'has comentat que tu també ets un amant de la copla encara, no?
Sí, 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 perquè el meu pare era castellà i les zarzuelas i tot, i Marco Redondo era molt amic, jo ja vaig conèixer Marco Redondo, ja coneixia molts artistes quan era nano, com que anava molt al teatre, coneixia, i Marco Redondo era un home que havia entusiasmat el meu pare, oi? I ell, perquè no es podia cantar, no tenia veu, però li agradava molt la música i li agradava, pues, era això. I després, a l'època dels cupletistes, escolta'm, jo anava al Poliorama, no tenia diners per anar cap cine ni cap cosa, més dels 13 anys no em deixaven anar. Agafava el tramvia al 59, m'anava al Poliorama i com que em coneixien els acomodadors, hola, passa Paquito, siéntate aquí detrás. I veia els artistes que hi havia de folclore d'aquella època i mira, m'estava aguantant tota la tarda fins que acabava i m'anava al 59 a casa meva. Passava així el diumenge que no anava a cap lloc perquè no tenia cèntims. I el meu pare, pues, bueno, sabia que jo anava al teatre i que m'agradava i em coneixien tots i coneixia els artistes.
Segurament, bueno, estic totalment convençut, estimat Paco, que el meu company, el meu amic íntim, és un plaer, aprofito també per dir-t'ho a tu, els nostres oients ja ho coneixen i també estan assabentats de lo que és aquesta casa, en Ràdio Estel, tenim els millors tècnics. I per tant, el Mario segur que trobarà ara una cobla que espero i desitjo, després la comentem i que t'agrada, o que t'agradarà.
Romance de valentía, escrito con luna blanca y gracia de Andalucía en campo de Salamanca. En viste todo bonito, en viste porcaría. Morirse me importa un pito, pues nadie iba a llorar. Aquí no hay plaza ni nombre, ni traje tabaco y oro. Aquí hay un niño muy hombre que está delante de un toro. En matarme no repares, te concedo hasta el perdón. Y como no tengo madre, la Macarena me ampare si me cuelga ni un pitón. Y acá
de valentía, teñido con luna blanca y sangre de Andalucía en campo de Salamanca. Adiós, plaza de Sevilla, ya nunca me habrá de ver pisar tu arena amarilla con tanto que lo soñé. Adiós, Capote de Sea, que fuiste mi compañero. Morir en esta pelea es cosa de buen torero. Ya vestido de alamar, no ha de verme la afición. Y como no tengo mare, la Macarena me ampare y me dé su bendición. Allí quedó entre la fiera, ninguno lo vio caer. Nadie rezó tan siquiera, ni un Padre Nuestro por él. Por él ninguna serrana lloró de luto vestida, por él ninguna campana dobló amaneciendo el día. Pero en cambio entre azucena y entre vela en risa, en San Gil la Macarena sí que lloraba de pena por la muerte del chamán.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel viurà aquest vespre la festa de la Sagrada Família amb una celebració eucarística a les 7 en directe des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. La missa estarà presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella i concelebrada per nombrosos preveres. Viu amb nosaltres la festa de les famílies amb l'alegria de l'amor. A Ràdio Estel, a partir de les 7 d'aquest vespre, en directe des de la Basílica de la Sagrada Família.
Tots els dies, escapis a Can Barrina o té el restaurant al Parc Natural del Montseny. Tranquil·litat i bons aliments. Menjadors privats, convencions i festes familiars. Al quilòmetre 12 de la carretera de Palau-Tordera al Montseny. Telèfon 93 847 3065. Can Barrina.
Del 16 al 24 de gener, viu un peregrinatge irrepetible amb el Club Més Amics. Acompanyats de mossèn Jaume Aymar, director de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, viatjarem fins a Guatemala per assistir a l'ordenació episcopal de Josep Parra. A més, visitarem els indrets més encisadors del país, volcans, llacs, el seu patrimoni arqueològic i el sincretisme religiós. Tens temps per inscriure-t'hi fins al 31 de desembre. Del 16 al 24 de gener, Guatemala, un peregrinatge únic amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics, volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, els torrons més familiars, et desitgen bones festes.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Bé, doncs avui va per a tots els que tenim més de 40 anys, perquè hem de pensar que és molt important per nosaltres prendre diàriament 10 grams de Colnatur. Perquè la seva proteïna col·làgen, assimilable, nodreix les cèl·lules que elaboren el nostre propi col·làgen. I amb això alentim el seu desgast i contribuïm al manteniment d'ossos i músculs. La seva vitamina C també contribueix a la formació de col·làgen, ajudant al manteniment de cartílags, articulacions, dents i pell. A més, els productes alimentosos Colnatur no porten greixos, sucres, edulcorants, conservants ni colorants. Són molt fàcils de prendre i els trobarem a la secció de parafarmàcia de les oficines de farmàcia, a les parafarmàcies o les dietètiques. Com a consumidora de Colnatur, des de fa més de 10 anys, us puc assegurar que quan diem ho notaràs i ho notaran, no exagerem ni una mica.
Doncs seguim amb el nostre convidat d'avui a Ràdio Estel. Estem amb tu, estimat amigues i amics oients, i també estem amb tu, estimat Paco Martínez Soria. Bé, Paco, doncs estem ja a la meitat del programa, podríem dir-ho d'aquesta manera. Quan van néixer els teus sentiments religiosos i com es va assabentar el teu pare i com va reaccionar ell?
Bé, ja et dic, als 13 anys jo tenia escrit que volia ser escolapi, però això se'm va anar després del cap. I ja un cop universitari, me'n recordaré sempre que jo estava fent cua a la secretaria de matrícules de farmàcia, jo estava estudiant farmàcia, i hi havia un padre escolapi amb un company meu que anaven a matricular-se de no sé què. I em van dir, Paco, necessitem, perquè jo era molt atleta, era molt muntanyenc, era, en fi, m'agradava molt esport, nedador, etc. I diuen, necessitem perquè tenim un escoltisme catòlic, secret, perquè en Franco no ho permetia, hi havia altres coses, del jovent, el Falange. Diu, tenim escoltisme, un centre escolapio de muntanya, i necessitem un cap de secció, de Boy Scouts, i tu pots fer-ho molt bé. Diu, però si jo no sóc Boy Scout, jo sóc muntanyenc del centre excursionista, m'agradava anar al centre excursionista, vaig ser cursets allà. I diu, no, ja t'explicarem, tu seràs fantàstic pels nois. Bueno, total, que vaig aprendre com era l'escoltisme, vaig per en Baden-Powell, vaig fer la professió d'escolta, me'n recordo sempre. Hi havia el padre Follat, que encara viu, que va ser un promotor de tot això, el padre Almirall, que ja va morir a Mèxic, i un altre padre, que era jove, que després ho va deixar, el famós pare Xirinax. I vam entrar tres companys a fer escoltisme, i allà se'm va excitar la vida educativa. I allà va ser quan vaig promocionar que jo em sentia molt educador, però no per anar a ser escolapi. I un dia em diuen aquests companys, passat ja un parell d'anys d'això, jo tenia ja 21 anys, em diuen, escolta'm, Paco, ens anem, aquest estiu entrem a l'escolapi, al noviciat de Mollà, ens fem escolapis, un que es deia Luis Martín, que encara viu, i un altre que està a Ibiza, malalt, que no va sortir de la carrera perquè no es trobava bé. I em vaig quedar molt parat. Dic, escolteu, i per què no m'heu dit això abans? Dic, perquè jo als 13 anys ja ho volia ser escolapi. I ara vosaltres m'heu passat al davant. Em vaig empipar. Dic, m'heu fet perdre temps, he perdut l'assignatura que m'han suspès de botànica, de farmàcia, per tant escoltisme, dedicat només a això. I ara entreu vosaltres al noviciat. Això no, em va sentar com un tiro. I vaig fer una cosa molt curiosa, mogut per Déu. Jo tenia un Morris Minor, el meu pare em va comprar un Morris Minor per portar la mare i els germans, era l'únic cotxet que hi havia allà a la porta de la universitat, o només eren motos, buts, i aquella època. Vaig agafar el cotxe i me'n vaig anar a Sant Joan de Déu, a la Diagonal, l'antic monestir que hi havia allà del Sant Joan de Déu Hospital. Vaig demanar que parlar amb un hermano, i vaig dir, escolta, mira, hermano, jo sabia fer farmàcia, jo vull canviar de vida, jo vull ser hermano de Sant Joan de Déu. I em va quedar molt parats. Ah, escolti, bueno, pues, total, que vaig estar tot el mes de juny i juliol anant a Sant Joan de Déu a cuidar els nanos, els traient a la terrassa, a prendre el sol, i els meus companys van entrar al noviciat de Mollà. I jo em vaig dir, pues jo més difícil, me'n vaig amb els malalts, una mena de reto personal. I un dia el mestre de novicis em diu, miri, perdoni, no el volem que vingui més per aquí, perquè vostè està obsessionat per alguna cosa. Vostè ve aquí com una reacció que no és vocacional, això. Per tant, no vingui més. Vaig dir, ara sí que ho hem fumut. Jo ja ho havia dit als meus pares, que volia ser religiós de Sant Joan de Déu. El dia 13 del mes de juny, que era Sant Anton, al vespre, la meva mare, mirant la història, no hi havia tele, a ràdio, em veig nerviós i, què et passa, fill meu? I jo dic, què me passa? Que me'n vull anar a la vida religiosa a Sant Joan de Déu. I vull, oh, jo dic, què és això? Un disgust tremendo. no el rei d'Escolapi, Sant Joan de Déu. I, bueno, i va ser una cosa, llavors, bueno, un follon total, que això s'abreuja, i a Sant Joan de Déu no em volen, me'n vaig a veure el provincial dels Escolapis, el pare Llenes, que està mort ja, i dic, pare Llenes, em passa, em coneixien tots els Escolapis. Dic, el Lluís Martín hi ha entrat a Escolapi, i l'altre, el Fernando de Reguera, també, que hem dos companys molt íntims, i jo ara també veig que m'he equivocat, Sant Joan de Déu no em volen, i jo voldria... Diu, home, clar, per què no? Escolapi és el teu, home, serà sacerdot, etc etc. I dic, però bueno, pues, si vostès volen, diu, home, pues sí, digue-ho a casa teva, digue-ho, és que a casa meva hi ha un follon de por perquè no em volen. De Joan de Déu, si els dic que vull ser Escolapi, ho has de dir, ho has de dir. Ho vaig dir al meu pare, i dice, estàs mal de la cabeza, hijo mío, cambia de vocación, esto no es nada. I diu, pues mira, yo quiero ser Escolapi. Va, total, que vaig anar a veure els meus companys, els veig feliços, dic, pues mira, saps què, el dia 1 d'octubre jo vindré amb vosaltres. I el dia 1 d'octubre vaig sortir de casa meva per anar a Mollà i vaig ser Escolapi. El meu pare, un disgust tremendo, el meu pare, oh, horrorós. El cotxe el vaig vendre el dia abans d'entrar al noviciat, a una casa que compraven cotxes, allà al carrer Provença, i diu, m'han dado 155.000 pesetes. Pues muy bien, dáselos a tu madre, yo no quiero saber nada. Pues molt bé, vaig a la meva mare els cèntims del cotxe. Però l'endemà el meu pare era bo, jo em vaig despedir d'ell, estava allí dormint, em va despertar, a les 8 del matí em van venir a buscar uns Escolapis i dice, he puesto a disposición tuya un coche de los estudios Iquino para que te lleven a Mollà. I, bueno, i em van portar amb un xòfer, em pujàvem aquests Escolapis, vam anar a Mollà, o sigui, el meu pare es va portar allà. I el meu pare no em va venir, vaig vestir, el vaig entrar el dia 1, el dia 12 del Pilar vaig vestir l'hàbit Escolapi, la meva mare plorant, un drama, allò va ser un drama, la família, però el meu pare no va venir, no. El meu pare no em podia suportar veure això, va ser un disgust molt gran. Em va dir, hijo mío, entiendo lo tuyo, porque yo no es claretianos, casi casi me hubiese hecho claretiano, pero tenía otra vocación, y tal, etcétera. Entiendo lo tuyo, pero me decepciona, porque yo pensaba montarte una farmacia. Y digo, pues mira, pues no, bueno, nada, que seas feliz, que seas bueno, me va dar un petó, i me vaig anar. I no va venir a veure'm, va intentar treure'm del servei militar, perquè estava entrant en caja, i el amic del Bautista Sánchez, el capità general, que anava al teatre...
Què li va dir el capità general, si ho recordes en aquest moment, quan el van a veure?
Ell diu, es mi hijo se ha metido a Escolapio porque no quiere ir a la mili, porque tal... I ell dice, don Paco, si su hijo quiere ser Escolapio, déjeselo hacer, porque yo tengo los hijos en los Escolapios en Puigcerdà y son muy feliz porque los educan muy bien. Además, hay un concordato. Su hijo opta por la vida religiosa y el concordato le permite entrar a la vida religiosa, tal y cual. Y bueno, y va a ser. Però el meu pare va lluitar molts dies perquè si em podia treure de l'Escolapia.
Paco, m'has emocionat, bueno, estic encantat d'estar amb tu i de poder parlar de la teva vida, de les teves vivències, i fer-ho a casa meva, que és casa teva, i la casa de tots els nostres oients, com és Radio Estel. M'has emocionat al parlar de Sant Joan de Déu, perquè, si m'ho permets, el protagonista ets tu. Jo també anava els diumenges al dematí allí amb la Salle i amb els germans de la Salle a portar els nostres llibres i els nostres TVOs. I ho recordo amb molta estimació, i ho puc dir, i ho dic de tot cor, un record inolvidable. Tornem de seguida, Paco.
Estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. mipizarra.es.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant L'Ou de Reig. Un establiment on podran gaudir d'uns dies de descans en un meravellós entorn i de la millor gastronomia catalana, recordant la cuina típica de la iaia. L'Ou de Reig, a la carretera de Palautordera a Ceba, quilòmetre 11. Truqui'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visiti'ns a la nostra web canbarrina.com. L'Ou de Reig.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves cercant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. A Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos, no? Visita'ns al carrer Muntaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 03 91. 93 453 03 91. A Gent Ferrer pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gent Ferrer també els espera al carrer València número 12. Gent Ferrer.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com. A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Paco Martínez Soria, el monjo del monestir de Poblet, el nostre convidat avui a Ràdio Estel i Estem amb tu. Paco, també has remarcat Mollà més d'una vegada, no? Què va significar Mollà o què significa encara avui en dia per tu?
Home, Mollà és el canvi. Mollà és de passar-s'ho bé fora, una vida normal d'adolescent, tenint cotxe, tenint noies, tenint tot, tenint... Bona gent, cuidado, jo no era un poca vergonya, ni molt menys. Però m'ho passava molt bé. No em faltava res, tenia cèntims, el pare ho pagava tot, la benzina del cotxe, i etc. Però de repent que li diguis que te'n vas a una vida religiosa és un contrast. El meu pare va trigar des de que jo vaig entrar el dia 1 d'octubre fins al dia de Sant Esteve, que va pujar a Mollà, molt impressionat, a veure'm, perquè ja se li havia passat la neura, i llavors sempre més ja va venir, i després al seminari es venia a veure'm a Iratxa, al Vella, a Salamanca, inclús venia al seminari amb artistes a fer-nos un petit xou, no sense senyores, un xou allà amb els seminaristes, etc etc. I, bueno, t'explicaria moltes anècdotes de lo feliços que van ser els meus pares als 8 anys que jo vaig estar construint la meva vocació escolàpia. I vaig cantar missa a Salamanca, em van ordenar. El meu pare no va poder estar a l'ordenació perquè treballava a Madrid, però hi va haver la meva mare i el famós Lázaro Carreter, que era de San Mantino, també hi va estar a l'ordenació. I després tot va ser felicitat, perquè el meu pare estava orgullós del seu fill. I et dic una cosa, quan després les crisis dels 60, molts escolapis, per motius raonables, van deixar la vocació, que avui són companys meus que ens trobem de vegades, de, hijo mío, no vas a dejar tú la escolapia, que tantos los sacrificios nos ha costado para entender tu vocación. Dice, tu padre tiene una vocación y ha sido fiel a ella. Supongo que tú no me harás el disgusto de dejarlo, como han hecho algunos. Això m'ho deia el meu pare, i a mi deia, si tingués ganes d'anar-me'n, hauria d'esperar que es morís el meu pare per no donar-li un segon disgust.
Bé, i quan vas pensar en Poblet, eh? I quan vas aterrar a Poblet, i què recordes d'aquella diada, d'aquell dia?
Mira, doncs això de Poblet és un miracle especial, perquè jo no coneixia Poblet, jo no sé el que és ser monjo, jo no sabia res de tot això. Hi ha un educador escolapi que té una trajectòria doble. Els 14 primers anys, carrer Diputació, escola molt clàssica, molts padres al col·legi, És una època d'aquella, des de l'any 63 fins a l'any 75. I era molt piadós. I molt, molt cristià, molt pràctic, molt dedicat a l'ensenyament, tot el que tu vulguis. Llavors vaig ser rector 6 anys d'aquell col·legi, canvio, perquè és, quan deixes de ser ciutat rector canvies de col·legi, vaig anar a Mataró, que estava a prop de casa meva, Cabrera de Mar, i noi, allà em vaig dissipar molt, perquè em va sortir el noi, el jove, l'adolescent, cada dia a la platja, anava al gimnàs, jo era professor de judo, jo anava tal, m'ho passava molt bé a família, i noi, es veu que anava deixant de cantó les coses de Déu. Un dia una senyora a la platja, jugant a voleibol amb els nois que jo tenia grans, deia, ai padre, que simpàtico és vostè, no parece un cura. I això em va impactar. No parece un cura, i soy un cura. Bé, bueno, total, que em van fer rector de Sarrià, aquell juny de l'any 88-89, Sarrià, vaig a Sarrià, i bueno, pues molt bé, no? Un col·legi molt gran, això, sí, molt, és molt honorable ser rector de Sarrià, però a prop de casa meva, cada dia anava a sopar a casa meva, al carrer Balmes Mitre, però jo no estava a la línia. I llavors el pare provincial em va enviar a Poblet, que havia de donar jo uns exercicis espirituals a 6 joves que havien de cantar missa. Un d'ells és l'actual provincial, el padre Pini, que és fill d'un jugador de futbol d'Estrepo Nostra, el jugador Pini, que era hispanoamericano. Total, que em van enviar a Poblet, i jo amb una mala gana, el 14 d'agost de l'any 89, aquí vinc a Poblet, no sabia no que era Poblet, i a Montserrat, sí, era molt montserratí, però mai vaig traspassar la porta del convent interior. Jo anava a Montserrat, Mare de Déu, m'agradava molt la Pietat, la muntanya, però jo portava els nois allà, vam fer inclús una acampada dintre els jardins de Montserrat, etc. Però jo no vaig penetrar la vida monàstica. Jo que tenia un alumne, el Cardona, que era l'alumne meu, va ser el prefet del prior d'allà, Cardona, l'alumne meu de Diputació. Total, que m'envien aquí a Poblet, em poso l'hàbit escolapi, vaig a les vespres d'aquella tarda, vigília de la Mare de Déu del 15 d'agost, vaig a sopar amb silenci d'aquell menjador tan impressionant, surto, un monjo que encara viu, és company meu del col·legi, Balmes Massoliver, Alejandro Massoliver, em crida a part i diu, Paco, què fas aquí? Dic, què faig? Doncs pues mira, aquí he vingut amb un grup d'escolapicis a dar-los uns exercicis, perquè tenia fama de predicar bé, etc. I, noi, se m'ocorreix dir-li, es diu Alejandro aquí perquè ha canviat el nom, aquí es canviava el nom abans, o si vols canviar, pots canviar. Però ell es diu Àlex. Ell es diu Ignaki, el col·legi, Ignaki. Diu, Nacho, ¿sabes que te digo una cosa? Que quiero cambiar de vida. Necesito cambiar de vida y necesito esto de aquí. ¿Estás boig? Va dir, ¿estás loco? Diu, no, la prova és que fa 26 anys que soc. Ja abreuja tot el procés com va anar. Però vaig demanar el permís a l'Escola Pia, aquí em van anar un any d'espera, vaig entrar aquí, vaig estar 4 anys d'Escola Pia aquí, en situació de trànsit, que se'n diu. Jo era Escola Pia, però estava aquí com si fos uns exercicis espirituals de 4 anys. Però als 4 anys un dia em van... Bueno, vaig professar de solemnes i vaig ser un monjo de Poblet. Però clar, en aquests 4 anys jo vaig descobrir Sant Benet, la regla de Sant Benet, i llavors és una superposició. Sant Josep de Calassanç, que té unes normes i una regla fabulosa, espiritual i mística, i a sobre Sant Benet, llavors, escolta'm, jo disfruto perquè sóc dues coses a la vegada. I no tinc res del passat negatiu, sinó que vaig ser un home que s'anava oblidant de Déu, llevat de la Santa Missa, que no la vaig deixar mai, però ni rosaris, ni ofici divir, tot això es va de que... I noi, aquí, Poblet, això et reneix. I no hi ha. Aquí és un reneix espiritual.
Quants monjos formeu part de la comunitat actualment a Poblet?
En aquest moment 31. Però n'hi ha 3 que estan a l'infermeria. Entre ells aquell Massoliver, que jo el veig que és un abogat d'una família molt coneguda, i està molt fumut, està a l'infermeria. I un altre que també està perdut ja el cap, el pare Jordi Bou, que és d'aquí d'Espluga. I un altre que té un genoll tan malament que no pot anar més que amb un tacatà, però encara m'ajuda a mi la feina que faig.
I com és la vida d'un monjo a Poblet, posant com a exemple la teva? De dia, un dia.
Ai, em fa gràcia això. Perquè quan venen els escolapis em pregunten, què fas, Paco, aquí? Dic, saps què faig? D'hermano operario. Els escolapis tenen els preveres, els sacerdots, educadors, i alguns germanos que no són sacerdots, que alguns podien ser mestres també, però la majoria eren enfermers, porters, cuiners, etc. Hermano operario. I aquí faig d'hermano operario. El monjo és un senyor que ve a resar i a treballar. I a Poblet es resa i es treballa. Es resa molt. Per què? Perquè tenim un horari a toc de campana que no, fàcilment no podem salvar-lo. No fem com quan era un mal escolapi que deia, va, a vespres, tinc un partit de futbol per tele, ja resaré després, i no resaves. No, aquí no hi ha tele i no hi ha... i llegim el diari, només. Però aquí em van vindre un reneixer al meu escolapi passat, que estava adormit, em va reneixer. I per això se'm junten dues realitats. I tinc avantatge amb els monjos d'aquí, perquè hi ha monjos que van entrar aquí als 18 anys, que eren campers, eren agrícoles d'aquí de Lleida, gent d'això, venia a treballar al camp. Però jo era mestre escolapi i ara tinc un avantatge, i és que tinc més experiència pastoral que alguns monjos que no tenen idea de com es feien les coses pastorals.
Hem començat l'entrevista, estimat Paco, i bueno, m'han comentat, em sembla que uns segons, de que el món gira, però que gira d'una manera també que amb uns no els agrada tant, amb uns altres es troben molt a gust. M'agradaria que en un minut, si és possible, estem al recte final del programa, poguessis enviar un missatge pels milers d'oients que ens estan escoltant en aquest moment a través de Ràdio Estel, i tal com tu deies, que ho recordo perfectament, quan has dit tinc esperança, doncs crec, ho estic quasi convençut, de que són molts que encara tenim esperança, milions arrel del món, que això doncs té que funcionar poder una mica millor, i també l'esperança que algun dia almenys funcioni una miqueta millor.
Mireu, jo ser monjo no és altra cosa que ser cristià. Jo soc un cristià batejat, i tu també, i altres també. Tots sou monjos, perquè el monjo és una persona que busca, com diu Sant Benet, busca Déu, busca Crist. I això un cristià ho pot fer a casa seva, a la fàbrica, al teatre, al cine, casat, solter, de tota mena. Avui pot ser gai, el que tu vulguis, pot ser un cristià. Per tant, ser monjo no és res peculiar. L'única cosa que jo m'he donat per ser cristià escolapi, amb un reglament de la regla de Sant Calassans, i ara la regla de Sant Benet. I tinc una organització, com jo pot ser un cristià i ser, portar una fàbrica, portar una cosa, un horari i unes especialitats. No hi ha cap cosa peculiar. És que els monjos, no, som uns senyors normals que portem la vida religiosa, no ens hem casat, hem fet vot de celibat, com els escolapis, com els capellans, també. Encara que els capellans és diversos, viuen amb la família, viuen diferent. El monjo viu en comunitat de monjos i els escolapis també en comunitat. Aquest grup que formem, doncs, tenim un ideal, i és imitar Crist, seguir Crist, i que s'acosti a Poblet trobi a Crist amb nosaltres. No per grans manifestacions, sinó per mi la feina. Jo he estat fent de sacristà, encarregat de la botiga, 10 anys. He estat encarregat dels hostatgers, dos hostes, 3 o 4 o 5 anys, no me'n recordo ja, que perdo la memòria. I ara saps què faig? Estic a la bugaderia. Faig, sempre me'n recordo de la meva mare i la meva germana, que replanxaven i rentaven amb la màquina o a mà. Jo doncs estic a la bugaderia amb dos monjos més i un seglar, i portem la responsabilitat de doblegar samarretes, planxar i doblegar calçotets. Però en el fons és el mateix, és fer oració, silenci i donar testimoni de què estimo. Perquè si planxo la camisa a un que no em cau gaire bé, que pot ser que perquè no tots ens entenem igualment, doncs mira, aquell que no em cau gaire bé, perquè no sé, perquè no és la meva corda, li planxo la camisa millor, perquè Nostre Senyor em diu estima.
Monjo Paco Martínez Soria, queda alguna cosa poder que tens interès en poder reflexar i dir a través dels micròfons de Ràdio Estel?
Mira, jo en el col·legi em deia Francisco Martínez Ramos. El meu pare va voler posar Martínez Soria en un guió, perquè com que no tinc fills, les meves germanes tenen fills, 12 nebots tinc jo, almenys que els nebots portin el Martínez Soria, Ramos. I jo volia dir-te, no et deixis de dir-me Ramos, perquè és la mare. I jo ho dec tot a la meva mare, la vida, l'educació, tot l'ambient familiar, la bondat. La meva mare era la gran educadora. No em va donar una educació cristiana, però la meva mare, quan jo vaig entrar al seminari, als anys d'estudi, es va inquietar per la seva espiritualitat i es va consolar amb un franciscà del carrer Bertran, dels conventuals, i la meva mare va acabar anant a missa cada dia.
Són les emocions. En aquest moment no tenim aquí imatges, però les veus arriben. I en Francesc s'ha emocionat. I jo, el dia era Francesc, durant aquesta entrevista, no tan sol en aquests minuts o en aquesta hora aproximadament, quasi tots els dies penso en un altre Francesc, Paco, que és el pare, el papa Francesc. Què penses d'aquest papa que sembla que vol canviar moltes coses i que, segons l'opinió a nivell mundial, moltes o algunes de les coses que ha fet fins ara són de l'agrat de quasi tothom. Tu què penses?
Bé, perquè primer és un jesuïta. És un home que ha optat també per una manera de ser cristià. I com que era un bon cristià, dins la gamma jesuítica, que la qual jo vaig participar un any, la primera que era la primera comunió, doncs penso que no fa altra cosa que ser una bona persona, un bon cristià, pensar en Jesucrist i l'Evangeli i posar-lo en pràctica. El que passa que ens semblen novetats perquè potser ens ho han explicat malament de vegades o ho hem entès malament, però no fa altra cosa que ser un bon cristià, parla amb senzillesa, està per la gent, pels pobres, pels senzills, té paraules per tothom i no porta res escrit, com qui diu, perquè jo sóc d'aquest parer, jo no faig homilies escrites, aquí les faig per obligació perquè és norma que el monjo ho escrigui perquè diuen que no inventi, però jo quan la faig la missa, que no és de monjos, que estem a la missa d'una gent, jo parlo com un escolapi, perquè pensant en Jesucrist i en la gent, et venen les idees de l'Evangeli. I els papes és un senyor que surt i veu un nen i li fa una carícia i li diu una cosa. I veu un lladre i li diu una altra. I va, és un home que es viu espontàniament el Crist en cada oportunament moment, perquè és un cristià. És un home que em convenç perquè és cristià. I deu ser feble, i es confessa, i és un home humà. Però mira, viu en una habitació senzilla, no s'ha canviat les sabates de color vermells o negres. És un home que és un religiós jesuïta, però compromès amb l'Església i amb el seu baptisme. Jo dono molta força al baptisme. I acabo dient una cosa. Recomanaria que la gent busqués el dia que la van batejar. Jo fins que no vaig ser monjo aquí no em vaig preocupar per uns documents de saber quin dia em van batejar. Vaig néixer el 8 de juliol del 34, però vaig anar una vegada a la parròquia de Sant Joan, que és on me van batejar, i vaig anar al document, em van batejar el 29 de juliol. Aquell és el gran dia que havíem de penjar amb un rètol a dir aquest dia començo a ser de Crist. I no el conec perquè sóc un infant que no puc conèixer-lo, però ell em coneix a mi d'una manera especial.
Paco, si m'ho permets, t'estimo com vaig alguns anys, no masses. Vaig estimar amb el teu pare, ens teníem una estimació i bé, i vam viure alguns moments, perquè jo també estava en aquells anys bastant ubicat o vinculat al món del cinema, no?
Mira, el meu pare va morir un divendres a Madrid i el dilluns jo estava fent judo a Mataró, suant, a cinturó negre, del Club Àguiles de Barcelona, i em van trucar, escolta, el pare vol parlar amb vostè, i estic suat aquí, escolta, total, que vaig pujar. Dijo, niño, ¿qué haces? Pues estoy haciendo judo, papá. ¿Y tú qué haces? Estoy ensayando la obra. Dic, però quina obra? Si ho has fet a Barcelona, havia estat a Barcelona, a Madrid, estava a Madrid, i ha fet... No, és que jo li havia dit al meu pare, papá, estàs major, tienes que cambiar gente de la compañía para poner figuras que den el último baldonazo. Y no puedo, papá, toda la vida son conmigo, no puedo, son cosas laborales, tal. Total, que digo, ¿qué haces ensayando? Es que he cambiado a 3 personas. Al matrimonio Hurtado, les he jubilado ya, que son mayores, tal. Y no, y em vaig quedar parat, m'ha fet cas el meu pare. Això era un dilluns. I vaig poder atendre, estava allà, això... I el divendres estava fent classe de física, em vaig dir de seguida al telèfon que el truquen de Madrid. I el secretari em va trucar, Paco, hemos encontrado papá muerto en el hotel Colón. No venia a l'ensai a les 11 i era puntualíssim. Havia mort i va caure mort anant al telèfon de la tauleta de nit. I jo tinc l'esperança de que aquella trucada última va ser l'última conversa que vaig tenir amb ell, que li va fer un gran bé. Perquè el meu pare va estar pensant en el seu fill. I això és molt important.
Segur que Paco Martínez Soria ens està escoltant des d'allà dalt. Gràcies, Paco. Fins a sempre.
Sorormen.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves buscant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. A Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos. Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 03 91. 93 453 03 91. A Gem Ferrer. Pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier, Gem Ferrer, també els espera al carrer València, número 12. Gem Ferrer.
Clínica Clarós. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93-203-1212, 93-203-1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós, tu clínica de confianza.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil. Ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. Mipizarra.es.
Estem amb tu. Ràdio Estel.
Senyores i senyors, tots els dijous arriba el Ciutadà del Món. L'escriptor o el poeta. No hi ha cap dubte, un tot terreny. Carlos Villarrubia, buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué buenas tardes, buenas tardes. Sí, eso de ser todoterreno tiene muchas ventajas para vivir y resucitar en estas profesiones nuestras con tanta tremolina, ¿no?
Y dentro de tantas cualidades, y aparte lo digo con el corazón porque es totalmente positivo, mipizarra.es ayuda mucho también, ¿no?, para ir tomando
claro,
buena nota,
claro,
¿no?
Claro, porque ayuda a aprender a pintar, a dibujar nuestros sueños, ¿no?, que es lo más importante del mundo.
Pues mira, voy a contarte dónde está ya instalada mipizarra.es, ¿eh? En los restaurantes, en los hogares, en la escuela, en la empresa, en los clubes deportivos, ¿no?, en los gimnasios, bueno, un etcétera interminable, pero ¿verdad que es muy cómodo anotar, apuntar, dibujar, etcétera, etcétera?
Es fundamental para tener memoria, ¿eh?, que yo creo que es nuestra vitamina esencial para seguir vivos. Para seguir vivos con gran calidad de vida.
Carlos, y como tú tienes, yo me alegro mucho, mucha memoria, ¿qué memorizas en este instante o qué te dice el nombre de Brujas?
Ay, Brujas me dice muchas cosas. Me dice un invierno, me dice un hotel de Brujas, me dice una canción que escribí allí por encargo de un franco-canadiense, Michel Conte, con el que escribí muchísimas canciones, y en particular nació de ahí la historia de Noche de Brujas, que luego él la llevó por Francia y Canadá en versión francesa, y es asomarse al hotel y ver los canales cubiertos de nieve, esa Venecia del Norte, como la llaman, esa región bruja que es la de Flandes Occidental, y es ese escenario fundamentalmente romántico, ¿no? Yo creo que Brujas es quizá una de las ciudades más bellas que puedes imaginar, en cualquier estación, en verano, como canta ahí Lara Fabián, replicando a nuestro Fernando Arbés, que es el autor de la canción. llena de esos rayos de sol que, con los que puedes hacer la circulación por los canales que están intuyendo el Mar del Norte, y en ese otoño-invierno para la ciudad del reencuentro, esa ciudad de reconciliaciones. Es una ciudad, ¿sabes?, que tiene una especie de clave romántica cuando las parejas quieren reencontrarse en las crisis de pareja. Es una ciudad clásica en las crisis de pareja. Eso no está en las agencias de viajes, pero circula como leyenda particular cuando hablas con la gente de allí. Es también la ciudad, hablando de los hoteles, donde personajes como Ernest Dobson escribió el fabuloso diario de un hombre de éxito, del que salió a la larga una canción famosísima de Cole Porter, que viene a decir algo así como: siempre seré fiel a mi manera, que con lo simpático que era Porter y todos los letristas, y que es el tema central de un musical conocidísimo que se llama Kiss Me Kate, Bésame Kate, ¿no?
Ajá. El título ¿lo recuerdas otra vez?
Sí, el título es, a ver, en mi inglés no muy bueno, dice Always True To You, My Fashion. Es el tema central, uno de los temas centrales y la obertura del musical Kiss Me Kate. Tiene varias versiones. Hay la versión de Peggy Lee, hay la versión de Ann Miller, que fue la que protagonizó el tema. Es divertidísimo. Y nació de un verso que existe en uno de los poemas del libro de Ernest Dobson, ¿no? Esto yo no lo sabía, y leyendo libros, cuando escribí el guión y realicé el rodaje allí en Brujas, como en Ostende, como en Gante, como en Amberes, de la biografía de Jacques Brel para Televisión Española, que por cierto ahora estoy muy contento porque en la conmemoración de los 60 años de Televisión Española han rescatado un programa que para mí clásico de los muchos que hice en Televisión Española, que fue mi escuela de viajero y de reportero, que es El Arte de Vivir, y que ahí se ve ahora en la programación especial que están realizando con motivo de los 60 años de Televisión Española, que no solo ha sido fuente de trabajo para muchos de nosotros, sino también escuela sentimental. Y ya te digo, ahí es donde se produce todo ese escenario de tantos escritores y tantos músicos que se han fijado en Brujas.
Vaya mochila cargada de o buen currículum el que tiene Carlos Villarrubia. Qué placer ser tu amigo y que también estés en este programa. Carlos, pues nada, sigue con tu pizarra, que funciona muy bien, mipizarra.es.
Claro que sí.
Un fuerte abrazo.
Bueno, un fuerte abrazo, amigo.
I recordin vostès el telèfon de mipizarra.es, 93-310-2705, 93-310-2705, la solució, mipizarra.es. Als restaurants, a la teva llar, a l'escola, a l'empresa, als clubs esportius i, naturalment, també al gimnàs. En qualsevol lloc, i també pels nens, i especialment, no tan sols a l'escola, sinó també a les cases, diguéssim, que tinguin vostès tranquil·litat, que el nen ja mai més embrutarà la paret. Per tant, truquin per telèfon i es poden informar: 93-310-2705, 93-310-2705. Els dic amb tot tipus de sinceritat que la solució per totes aquestes coses que els estic explicant és mipizarra.es. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Bones festes a Café d'en Víctor. Al carrer Tapineria, número 12, i a la plaça de la Catedral. El millor lloc per celebrar el dinar o sopar d'empreses. Café d'en Víctor. 93-310-2872. 93-310-2872. Reservi la seva comanda. Felices festes a Café d'en Víctor.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs, i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Colnatur.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 dormirenbalnearios.com.
Felicidad es un viaje lejano, mano con mano la felicidad.
Demà és Cap d'Any.
Mirar inocente entre la gente la felicidad.
Moltes felicitats per tots. I, naturalment, bon Cap d'Any. I no es perdeu la programació de Ràdio Estel per aquest Cap d'Any i pel nou any. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Bona tarda, la Vall d'Aran.
Estem amb...